Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Quim Torra ha pres possessió aquest matí com a 131è president de la Generalitat. Ha estat en un acte solemne al Palau, però sobri, breu i sense convidats. Torra ha promès fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya sense referir-se ni a la Constitució ni al rei, com ja havia fet el seu predecessor, Carles Puigdemont. L'acte, presidit amb la bandera catalana, s'ha fet al Saló Verge de Montserrat, més petit que la Sala Sant Jordi, escenari habitual d'aquests esdeveniments. I només amb la presència de la seva família directa, del president del Parlament, Roger Torrent, i del secretari de Govern. Mentre s'espera que en les properes hores Quim Torra doni a conèixer la composició del nou govern català, és notícia novament la crònica judicial, i és que el Tribunal Suprem ha dit avui no a l'últim intent de Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva i Carme Forcadell de sortir en llibertat. Després de l'última resolució, que confirma la presó preventiva, les opcions que els queden són el Tribunal Constitucional i el d'Estrasburg. Més notícies de l'actualitat. La multinacional alemanya Lidl instal·larà a Barcelona el seu nou centre de comerç electrònic a nivell europeu. La cadena de supermercats ha llogat 4 plantes de l'edifici Vergara, a la plaça de Catalunya. El centre es posarà en marxa a partir de l'octubre i contractarà uns 250 treballadors amb perfils diferents. Dependrà Lidl Digital i, per tant, directament de la central d'Alemanya. L'objectiu d'aquesta divisió és que totes les línies de negoci digitals de la cadena convergeixin des de la gestió de comptes de xarxes socials fins als concursos que poden fer-se des de diverses plataformes. I els bisbes de Catalunya han fet aquests dos últims dies la reunió 226 de la Tarraconense. Entre altres coses, han parlat de Catalunya Sacra, de temes relacionats amb Càritas Catalunya i també de la preparació de l'Aplec de l'Esperit, que es fa aquest dissabte a Tortosa.
Ràdio Estel.
A Marcens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Vols estar al dia de tota l'actualitat econòmica i social? Soc en Quim Esteban i em pots escoltar al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, per un món millor, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Aquest dissabte 19 de maig, Ràdio Estel obre les portes a l'Aplec de l'Esperit, la trobada de joves de les diòcesis amb seu a Catalunya. A partir de 6:45 de la tarda, en directe des de Tortosa, programa especial amb testimonis i explicació de la jornada. I a partir d'8:15, l'Eucaristia, des de la Catedral de Tortosa, presidida per l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol. Gaudeix de la festa amb els joves cristians de Catalunya en directe aquest dissabte a partir de 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell.
Benvinguts al Viure des de l'essència. Tot està en constant transformació. La vida és un viatge al canvi. Avui parlarem amb la coach en creixement personal i nutrició, Núria Roura, d'una nova manera d'enfocar les relacions, de com ser feliç, en parella, acceptant-se a un mateix i acceptant a l'altre. A la secció de cuina des de l'essència, el cuiner terapèutic Alf Mota ens parlarà de la cuina energètica de primavera. En quin moment es crea la bretxa entre nens i nenes? A la secció d'empoderament femení amb la instructora de ioga i coach Maite Issa. És l'observador passiu del bullying més responsable del que es pugui imaginar. Avui amb Joan Martínez a la secció Stop Bullying. Què és el diner? Com gestionar-lo? L'estalvi o donació? En parlarem amb el conferenciant i formador en valors, Joan Antoni Melé. Hi ha bioconstrucció amb l'arquitecta Sílvia Ferrer Dalmau. Parlarem de les radiacions artificials, les emissions contaminants i el soroll. A la secció del doctor Camilo Botero, a Medicina Antroposòfica, parlarem de com tenir una vida més saludable. I evolució i consciència amb la investigadora en autoconeixement Jorge Antonio Larruy ens formularem la següent pregunta. Busquem la felicitat mitjançant l'ordre extern? Si els sembla, doncs, comencem.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. La teva millor versió, amb Núria Roura.
Què tal, Núria? Benvinguda, com estàs?
Com sempre, superbé.
Superbé, continuem amb aquest ser la nostra millor versió, no?
Sí.
El món de la parella. Avui ens parlaràs de com podem enfocar les relacions, no? Això que a vegades pot arribar a ser tan complicat.
Sí, és complicat perquè ens creiem tot un paradigma que se'ns ha ensenyat sobre la parella i no ens parem a qüestionar què és el que realment volem en qüestió de parella, no? I moltes vegades passa perquè sempre insisteixo, perquè no ens coneixem i tampoc coneixem l'altre. Llavors, moltes relacions de parella es basen sense que ens coneguem i sense tampoc conèixer l'altre. Llavors, el més important és poder entrar en una relació de parella que cadascú prèviament hagi fet un treball personal, de creixement personal, d'autoconeixement, i es conegui. I a partir d'aquí, jo crec que quan tu et coneixes, almenys en la meva pròpia experiència, el que he vist és que quan tu et coneixes a tu mateix i has vist les teves llums, has vist les teves sombres i te les has abraçades i te les has acceptades, ja no et costa acceptar les de l'altre. I en una relació de parella és molt important acceptar les llums i les sombres de l'altre, perquè així mai el voldràs fer canviar, perquè tu tampoc et vols canviar i tampoc vols que ningú t'intenti canviar tu. Llavors tens una relació de parella conscient, sabent el que hi ha, sabent qui és l'altre i estimant-lo amb la seva totalitat.
Des de l'acceptació.
Des de l'acceptació plena, perquè si no sempre ens passem la vida pensant és que a l'altre li falta això, és que l'altre no sé què, algun dia ja canviarà, algun dia això ho farà diferent.
Com podem començar a fer un procés de creixement personal intern? Com pots donar algun ingredient als oients per dir, val, a mi m'està passant... Com ho puc fer per conèixer millor en relació al dia que tingui parella o tenint parella en el moment actual?
Jo crec que jo som molt partidària de fer teràpia, de buscar-te un bon professional que si tu no saps com t'ajudi i et guiï a fer com un camí d'autoexploració que a vegades un mateix no pot fer perquè estem enredats en la nostra ment, en el nostre ego, que sempre ens va repetint el mateix i no tenim ningú que ens faci canviar com la perspectiva d'algunes coses, no? Llavors passa molt que quan tu vas a la teràpia, amb la psicòloga, amb la terapeuta, almenys a mi això és el que em passava quan hi anava, és que tu anaves allà com amb unes creences o dient-te alguna cosa tu i de cop la psicòloga et diu però no has pensat que això és tal? I de cop et descol·loca i dius, clar, és que necessitava el punt de vista, la perspectiva d'una persona que no sóc jo mateixa
que dintre no dins de la situació,
de la meva ment. I quan no has fet encara mai un treball personal, jo crec que necessites guia, necessites algú que t'ajudi.
Allò de no hem de buscar culpables fora, no?
Exacte, t'has de responsabilitzar tu, no hi ha culpable de res. Tots som responsables d'un mateix, però no hi ha res que ni ningú que sigui culpable.
És com una crida a les parelles, no? Si no s'entenen, dir, pareu un moment, agafeu perspectiva, demaneu ajuda,
Exacte.
I no tirem la tovallola tan ràpid, podríem dir.
Sí, i que si la teràpia ha de servir per deixar la relació, pues que sigui per deixar la relació. I si ha de seguir per continuar, i continuar sempre dic que s'ha de ser creatiu. amb les relacions de parella. Perquè si no, la gent sempre es pensa que coneixes algú, llavors toca anar a viure junts, després toca casar-se, després toca tenir fills, i tot és que perquè toca, no? I jo sempre dic, i per què ha de ser així? Potser no cal, construeix la relació de parella que tu vulguis. La gent, i sempre ho poso d'exemple, perquè per mi no passa res, i moltes vegades explico coses de la meva vida personal que poden ajudar en algú. Jo amb la meva parella no dormim a la mateixa habitació, i ha sigut per elecció pròpia, perquè tots dos ens coneixíem a cadascú, sabíem amb quina motxilla veníem, i era, és que jo prefereixo dormir sola. Ah, jo també prefereixo dormir sol. I així cap dels dos es carrega ni sent que està fent com un esforç extra en aquest sentit. Llavors, hi ha gent que li expliques això i diuen, no ho entenc, com que no dormiu a la mateixa habitació? I jo, en canvi, penso, com que dormiu a la mateixa habitació? I d'on està la intimitat de l'altre, el respectar els horaris d'un, els horaris de l'altre, si algun, un dels dos vol llegir i l'altre encara no té son, i un està amb el mòbil i l'altre, però deixa estar el mòbil, que jo vull dormir, no? Llavors, per això dic sempre, ser creatiu, no creure't que has de tenir la relació de parella que tothom viu.
Que està escrita, no?, diguem-ne.
Sí, i que és la que veus a la societat. Si vivim en una societat molt malalta. Llavors, tenir com a referent el que fa la societat, jo personalment prefereixo no fer-ho.
Núria Roura, que dir-te que moltíssimes gràcies, que estem aprenent moltíssim al teu costat. Com tu dius, abracem les llums i les ombres de l'altre, que alhora estem abraçant les nostres.
Exacte.
Ens veiem la propera setmana.
Moltes gràcies, sí.
Gràcies.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Cuina des de l'essència, amb Alf Mota.
Estimats oients, avui parlarem amb el col·laborador del programa, Alf Mota, de la primavera, no? Aquest nou començament, cuina energètica, quins aliments són els més propicis, com podem cuinar-los, perquè és la temporada de l'any que ens desperta a l'hora del sol. Ens despertem amb el sol, hi ha més calor, sol, llum, il·lusió. Com ho podem equilibrar? Alf Mota, benvingut al Viure.
Hola, bon dia, bona tarda. Sí, de fet, si hi ha més calor, el que nosaltres hem de fer és fer un menjar més lleuger, més refrescant, no? Com hem parlat, una tendència una mica més yin, no? Més expansiva, no? Llavors, és també l'època de l'any que està relacionada molt amb el fetge i la vesícula biliar, no? Que són com una parella i que té una funció molt important en el que és la depuració de la sang, no? Uh-huh. Llavors, també és una època ideal que nosaltres comencem a menjar menys. Seria com l'ideal, no? Com reduir a l'accés d'aliments, perquè nosaltres ja no necessitem tants aliments, no? Com de... Sí que ens necessitem nutrir, però no tants aliments, perquè ja tenim més calor a fora, llavors ja tenim més energia, no? I això també potenciem aquests aliments que són més refrescants, no? I fins i tot una miqueta observant què està passant al nostre entorn, què està passant? Està brotant, doncs llavors nosaltres anem a menjar més germinats, més brots, inclús algunes plantes silvestres. És el moment ideal de l'any per fer una neteja del teu organisme.
Una detox, no?
Que ara es diu aquesta depuració, no? Tenint en compte que tant el fetge com la vesícula biliar tenen funcions depuratives, tenen molta feina, i els podem ajudar a sortir de la cova, no? Que ja nosaltres sortim de la cova de l'hivern, no? Llavors això es fa amb aliments que tenen una tendència més refrescants,
a veure,
més verd.
Fem una petita llisteta per als nostres oients. Quins són els aliments més recomanables per fer una dieta detox, diguem, una neteja del nostre organisme?
Exactament. Pues, llavors començaríem per aquí, no? Jo el que he explicat abans. Els brots, les plantes silvestres, tot el que són fulles verdes, no? Com el color verd és el color de la primavera, és el color del fetge. De fet, fins i tot se pots tancar els ulls i imaginar-te un color verd al teu fetge. Això t'ajudarà. Els germinats, també reduïm aquests aliments que són salats, no?, que concentra. Parlem de sal, parlem de salsa de soja, parlem de miso i altres aliments que descendeixen l'energia i concentren molt l'energia. I potenciem els sabors àcid, i el dolç. No? La primavera és l'agredolça, no? L'àcid el que fa és ajuda a mobilitzar els greixos que estan al fetge, diguem-ne, ajuda el fetge a depurar i a metabolitzar el greix, i el dolç el relaxa, no? Perquè també has d'anar amb cuidado amb el fetge, perquè si l'excites molt, es destapa molt, no? Llavors també necessita una certa relaxació, i això tu pots fer també amb els mètodes de cocció, no només amb el menjar, no? Llavors d'aquí comencem a integrar més els nostres àpats, més aliments crus, més amanides, però també ho combinem amb coccions lleugeres, com seria el vapor, el saltejat curt, que és aquest wok, no? Que la verdura queda com al dente, vale? L'escaldat, el macerat, el premsat, vale? Anem fent com una combinació, no? Perquè la primavera tampoc és que tinguis un dia fa fred, l'altre dia fa calor, no?
S'està reajustant, migdia, eh?
I doncs la teva alimentació també ho reflecteix, no? Està com...
L'altre dia vam rebre un mail al programa que una oient ens demanava dir, pregunta-li a l'Alf Mota, no?, el tema de la vista. Jo tinc problemes de vista, no?, tu, que em faig gran i que cada vegada m'estic resistint a posar-me ulleres, diu. Què li recomanem?
Segons la medicina oriental, es relaciona amb el fetge, no? Perquè a la vista arriba la sang, no? I té a veure amb la qualitat de la teva sang. Llavors, seguir una dieta que sigui molt rica en fulles verdes, no? En aliments verds, poc cuinats, no? Que hi hagi una frescura, que hi hagi clorofila, pot ajudar al fetge i també ajudarà que la vista sigui més clara i més nítida, no? També s'ha de tenir en compte, pues, que, clar, que també no és només l'alimentació, també s'ha de fer exercicis, no? Nosaltres, de vegades, estem molt... potenciem molt aquest òrgan, no? El que és
davant de les ulls, pantalles, probablement,
no? Davant de les pantalles, llegim molt, no? I una miqueta també buscar descansar la vista, no? Alguns aliments com més clàssics, no? Que són
la pastanaga?
La pastanaga, per als betacarotens, no? Però no només està la pastanaga, les fulles verdes també són molt riques en betacarotens, no? Que és aquesta provitamina A que està relacionada directament amb la salut ocular, no? És com de... però sobretot jo diria com descansar la vista, no? Com de fer com espais en què tu no estàs utilitzant, no estàs cargant tant aquest parar, no? Aquest mirar un paisatge, mirar com l'horitzó, no? Mirar algo ample, no? D'això. I acompanyar amb una alimentació que sigui depurativa, no? Que t'ajudi també a veure les coses més clares.
Que bonic, no, el vincle, perquè dius aquest parar, no? A vegades estem focalitzats en una cosa i la vista es cansa, perquè diu, no, obre l'horitzó, no?
Sí,
o sigui, metafòricament, també, el propi cos és que, si ens escoltem, som éssers absolutament complets, no? El propi cos ens diu, obre l'horitzó, mira més enllà, mira un paisatge, no? Així la relaxem per després tornar una altra vegada a la matèria del que estem fent, eh?
Exactament. Des de la perspectiva energètica, no?, de la cuina energètica, els símptomes físics són com unes alertes, no? No entenem les malalties com a guai, quina desgràcia que m'està passant, no? No, ho entendem com una alerta, com una... algo que hem de fer atenció i algo que hem de canviar, perquè algo que estem fent no està funcionant. No? És com de...
La importància de mirar l'enfermetat com una oportunitat de canvi,
sí,
no? La vida ens dona un problema, però alhora sempre pensem
encara que costi, no?
Exacte,
a vegades ja sabem, però
no, perquè...
si ho agafem d'aquesta manera, amb allò podem créixer, amb allò podem evolucionar i canviar nosaltres mateixos.
Doncs amb aquestes paraules, si et sembla bé, acabem el programa d'avui.
I tant. Moltes gràcies.
Gràcies, Alf. Fins la propera setmana.
Fins la propera setmana.
Viure des de l'essència. Amb Glòria Montaser. Empoderament femení. Amb Maite Issa.
Maite Issa, molt bones. Què tal?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás?
Continuem alimentant, nodrint, tant als companys com a les companyes. Avui parlarem de les nenes. Les nenes, que com les podem acompanyar en aquest nou, en aquesta nova consciència, no? En aquesta obertura que alhora allibera, però és desconegut per molts de nosaltres.
Sí, sí, efectivamente es un tema muy importante porque mira que la educación es realmente así que podemos cambiar el mundo. Porque bueno, nosotras estamos haciendo el trabajo ahora, pero ojalá nos hubiera hubieran dicho antes, ¿no? Y ahora lo podemos hacer con las nuevas generaciones. Y hay un fenómeno que es muy triste, que imagínate que a los 7 años, más o menos, hicieron estudios en colegios, las niñas ya empiezan a pensar que son menos inteligentes que los niños. De por sí ya se desprecian, ¿no? Entonces, realmente el techo de cristal se está formando ya a esa edad. Y por eso, luego, más tarde, pues, ¿por qué los hombres ganan más? Porque no nos atrevemos tampoco a pedir el aumento de salario, porque nos pensamos menos. Y hay un estudio muy interesante que tengo en mente ahora, que enseñó que a los 8 años, cuando se le presentaba un ejercicio más difícil en clase, el 75% de las niñas lo abandonaban seguido, pensando que no eran bastante buenas. En cambio, el menos de 30% de los niños lo abandonaba porque se daba cuenta que el ejercicio era más difícil. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la niña piensa que ella es el problema, el niño entiende que el problema es más difícil. Y eso para toda la vida. ¿Y por qué esto pasa? Porque realmente a nivel de educación vamos a premiar las niñas cuando son perfectas, cuando siguen las reglas, cuando van a complacer y a hacer todo, todo perfecto, ¿no?
Podemos decir mucho cuidado con esta exigencia, ¿no? Que luego es cuando empiezan muchas veces los trastornos, ¿no? Ante la perfección, trastornos de alimentación, salir con mucho cuidado, ¿no?
Sí, bueno, además los trastornos de alimentación tienen mucho que ver con esto de que las niñas le vamos a decir siempre, ay, qué guapa eres, que vamos a poner muchísima importancia en la belleza de la niña y mucho más importancia al intelecto del niño. Y entonces el niño lo vamos a premiar cuando tiene coraje, cuando desafía las reglas, cuando es valiente, cuando tiene independencia, y al final la niña se... Lo que aprende hoy una niña en el colegio, en clase, es a ser perfecta y a seguir las reglas.
Cada vez un poquito menos por eso, ¿no?
Un poquito, pero realmente a las primeras edades no es que sea aquí el mayor cambio, de verdad.
Podemos decir que es cuando se forma el ser humano y cuando hay menos conciencia.
Sí. Exactamente.
La importancia de que este primer ciclo de 1 a 7, porque si la vida se divide por diferentes ciclos, 7, 14, de 1 a 7 seamos conscientes de la información que estamos emitiendo a nuestros hijos, que les estamos comunicando.
Exactamente, porque donde hay mucho cambio ahora es justamente la segunda fase. 7 a 14, 14 después, ahí hay mucha conciencia, mucho empoderamiento, pero realmente lo que pasa entre los 1 año y 7 años, como que se ha olvidado un poco, ya nada más con los juguetes, ¿no? Te puedes dar cuenta que hay, rosa y azul, esto no lo cambia nadie, aquí aún.
Se está intentando, pero...
En Noruega, en Suecia, en Suiza también está ya súper neutro. Aquí más al sur, donde estamos, pues todavía estamos en camino.
Bueno, poco a poco, ¿eh?
Poco a poco.
¿Qué más podemos, qué ingredientes más podemos dar a los padres para poder ayudar a sus hijas, ¿no? A unificar esta energía masculina y femenina?
Claro, pues yo diría no premiarles siempre cuando lo hacen perfecto, sino cuando lo intentan, y eso es la gran diferencia. Si lo ha intentado, pues premiar esto. También si lo ha hecho mal, no pasa nada. Intentar pensar con ella. Y realmente el mejor consejo, no ayudes a tu niña en una tarea que se siente capaz de hacer. Súper importante.
Nos quedamos con este punto. Nos vemos la próxima semana, Maite. ¿De qué hablaremos?
De la inteligencia femenina.
Continuamos. Gracias.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Stop Bullying, amb Joan Martínez.
Joan Martínez, què tal, com estàs?
Hola, bé, molt
bé. Bé, no?
Molt bé, molt bé.
Una setmana més.
Una setmana més.
Aquí amb nosaltres avui parlarem dels observadors, de l'espectador, no? De diguem-ne, la resta de companys que ens trobem davant d'una situació de bullying, que contemplen escenes d'agressió i que, majoritàriament i lamentablement, es queden en silenci. No sé si és por o no sé què succeeix, però realment tenen un percentatge important de responsabilitat davant d'aquesta situació, ens agradi o no. Sí?
Sí, totalment. Jo crec que potser és la figura més important d'aquest rol,
d'aquest triangle,
sí,
podríem dir.
Sí, d'aquest triangle. Mira, els observadors, jo moltes vegades ho comparo com tu estàs a la nit al llit, sobretot quan ets més petit, i escoltes un soroll, tens por, i aleshores et quedes al llit. Què està fent el teu cos està paralitzant-se davant d'una situació de risc, perquè el menys prudent és quedar-te al llit. El més prudent potser seria sortir, veure què hi ha i aleshores fugir o sortir corrents, no? Llavors, una mica l'espectador, l'observador, fa una mica això. És a dir, que està veient què li està succeint al seu company, per por a patir la mateixa sort que ell, es queda paralitzat.
Es queda en silenci.
Es queda en silenci. Per tant, és còmplice de lo que li està succeint, perquè no està fent absolutament res. Per tant, això és omissió del socors. Llavors, té l'oportunitat de tant reconduir dues conductes, que són les que hem parlat setmanes anteriors, no? Ajudar la víctima i després ajudar a l'agressor. Perquè amb la seva acció està ajudant a l'agressor que no continuï per aquesta via, per tant, no es converteixi realment en un potencial agressor el dia de demà, i a la víctima que no entri dintre del que seria un procés d'assetjament. Per tant, l'observador és el que té la clau per parar tot aquest
una
procés.
Una clau que s'està mirant des de la distància, que, diguem-ne, d'alguna manera no està dins d'aquest espiral que tant l'agressor com la víctima es troben que no saben com sortir-se'n. Mm. En canvi, l'espectador té una perspectiva que és molt important que en prengui consciència. Jo penso que els oients, si estan que ens estan escoltant aquesta píndola, no?, de l'espectador davant una situació de bullying, és important de que hi posin la consciència de l'ajudar a l'altre, no? De poder-ne fer ressò. A qui ho han d'anar a explicar? Podríem dir, en el cas, si estem parlant d'infants, si estem parlant de nens a l'escola, que també és un tema que parlarem la propera setmana, no? Perquè a vegades tens por perquè no saps a qui dir-ho, perquè no tens resposta. També ens podem trobar davant d'aquesta situació, no?
Sí, sí, sí. Evidentment, demanar ajuda, pots demanar ajuda a qui vulguis. És a dir, des de... L'escola és la que donarà la resposta més immediata, però jo, si tinc por per la resposta que pot tenir el meu professor, la meva professora, el meu pare, la meva mare, li puc explicar a un company, a un amic. Aquell amic potser no té tanta por i aleshores li comenta al seu pare. És a dir, moltes vegades, quan ens arriba un cas d'assetjament, és per aquest procés, és a dir, perquè hi ha algun valent, alguna persona valenta, o que té una empatia més per sobre de la mitja, que diu, ostres, aquesta persona deu estar patint, deu estar passant-lo molt malament. Jo això ho haig d'explicar. Llavors ho explica, i és quan nosaltres ens assabentem. Dic nosaltres, podem ser professors, pares, el del transport públic, no? Un adult.
Hem d'encoratjar-los. Diem a la web de... la vostra web,
sí,
la d'assetjament.
La nostra web és 3w.aepae, que són les sigles d'Associació Espanyola per la Prevenció de l'Assetjament Escolar, .es.
A partir d'aquí hi ha tota la informació, tots els telèfons de contacte, en
sí.
El que si ens trobem una situació d'aquestes característiques, podem
sí,
trucar
aquí tenim,
o enviar mail, no?
Tenim protocols, tenim correus electrònics, tenim tots els contactes, com bé dius, perquè nosaltres puguem ajudar a qualsevol família, qualsevol persona que pugui estar en aquesta situació d'observador.
A dia d'avui va en augment? Com ho respireu vosaltres?
A veure, no és que vagi en augment, Glòria, sinó que jo crec que és més visible. Uh-huh. Més visible. No és que l'índex, la taxa d'assetjament s'hagi disparat, sinó que és més visible. Fem més ressò dels casos.
Això ja és un punt
sí,
important
sí,
a valorar i a
sí.
Continuar treballant. Continuem treballant, Joan, continuem fent ressò.
Correcte.
Ens veiem la propera setmana.
I tant.
Parlarem dels centres educatius, no?
Sí.
D'entrada ells tenen, perquè molts temes d'assetjament
sí.
Escolar, com diu la paraula, succeeixen a l'escola, entre classe i classe, en els patis.
Uh-huh.
Parlem dels centres, com els podem ajudar des de l'associació perquè posin una mica més de consciència, sí?
Perfecte.
Fins la propera setmana. Moltes gràcies.
Gràcies.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Economia sostenible amb Joan Antoni Malé.
Joan Antoni Malé, benvingut al Viure. Com estàs?
Què tal? Molt bé, encantat.
Avui parlarem de com gestionar els nostres estalvis, allò tan important, no? Que a vegades no sabem si realment ho estem o no fent bé.
Mm-hmm.
necessitem sí. que ens ajudin.
Anem, posem a fer una petita reflexió, com sempre. La primera, sempre faig tres preguntes, no? L'altre dia fèiem tres preguntes a l'hora de comprar, no? Què comprem, per què i a on. Ja diria, quants diners som capaços d'estalviar, o ja tenim estalviats, per què estalviem i amb què estalviem, o on uh-huh. estalviem, no? On guardem els estalvis. La primera pregunta, de quan estalviem, això és una pregunta que és difícil fer a la gent, perquè normalment quan dius, jo a vegades ho faig per provocar, quan faig una xerrada, i diria a la gent, quants diners tens estalviats? I se't queden com, si volguem dir, com t'atreveixes a entrar a la meva intimitat, no? Una cosa tan sagrada, no?, els diners. I tothom et diu, no, jo no tinc diners, no tinc diners. I hi ha un vermell que es posen i com tremolen, ja saps més o menys quants diners tenen al banc. O sigui, aquesta és una cosa curiosa. O gent que també guanya molts diners i no té res estalviat, no? Uh-huh. O al revés, inclús. Gent que guanya bé la vida i té deutes, estan plens de deutes. Per tant, jo el primer que recomanaria a tothom, això ho faig sempre, és, inclús els joves, aprendre a portar la pròpia comptabilitat. Però fins l'últim cèntim. És a dir, quants diners guanyo i anar-me apuntant amb una llibreta amb què els estic gastant. Avui he anat a comprar, però inclús amb detall, eh? No dir menjar tant, no, però em queda el menjar i tal. I al final de dos o tres mesos, fer com un balanç global i mirar amb què estem gastant, perquè no tenim una imatge clara de nosaltres mateixos. I te'n dones compte que estem gastant moltes vegades amb tonteries, i oh, és que no arribo a final de mes, és que no m'arriba, és que no m'arriba. Però jo, amb la meva experiència, 40 anys en banca, la gent els deia, però no t'arriba, però t'has estat comprant això. Com és que et compres això, 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 si no t'arriba? Per tant, fer una comptabilitat i veure clar on se'ns en van els diners. Hi ha gent que realment no arriba a final de mes, per molt que estiri. Però vés-te'n en una gran superfície un dissabte i veuràs famílies humils uh-huh. comprant carros de porqueria que no necessiten. Per tant, la primera seria portar la comptabilitat i decidir, jo crec que és molt sa, una part del que guanyes, estalviar-ho, però amb una previsió futura. Pot ser, home, per si un dia tens un problema, però també si un dia dius, no, doncs jo vull que el meu fill pugui estudiar una carrera no sé on, em faria il·lusió d'anar a la volta al món. És a dir, tenir un propòsit d'estalvi. Però la meva experiència, també, jo sempre parlo d'experiència, les teories dels llibres no m'interessen, és que molta gent estalvia o per ambició de poder, de tenir molts diners, perquè així si tinc diners tindré poder,
em sento poderós,
o per por. Uh-huh. Per por, però molta por i falta de confiança. És que clar, el dia demà no saps el que et passarà, el dia demà... Sí, home, sí que ho sabem, el dia demà ens morirem tots. I tot el que deixis no t'ho enduràs. Jo molts pares els hagués pogut dir, si sapiguessis el que han fet els teus fills amb tot el que vas deixar. O sigui, una cosa és estalviar i l'altra és acumular diner. I això és un error. El diner no te'l pots endur, tenir un diner previst per coses que facin falta, però ni a l'extrem, ni estar ple de deutes que mai puc estalviar, ni voler acumular obsessivament, perquè això és un error. Estalviar en proporció al que guanyes per coses que puguis voler fer.
Una vegada més, anar a l'equilibri. Eh?
Anar a l'equilibri. Llavors, què fem amb els estalvis, no? Aquesta seria la pregunta. És a dir, normalment els portem al banc, hi ha gent que no, que ja fa inversions directament, però clar, normalment, avui el problema de l'economia mundial és que és especulativa. Uh-huh. No invertim, perquè una cosa estaria bé dir, bueno, aquests diners que jo de moment no necessito, els podem invertir en coses que creïn riquesa. Però el que volem fer és això, de que aquests diners produeixin molt i guanyar molt. No? El diner ha de créixer i multiplicar-se. I entrem en aquesta mania que fixa que té que veure amb una societat, hi ha una malaltia en aquesta societat que creix espectacularment cada any, que és el càncer. Però què és el càncer? Unes cèl·lules comencen a créixer en un lloc que no els hi correspon. Uh-huh. Han perdut de vista el total. Passa l'exemple a la societat. En aquesta societat, una sèrie de cèl·lules, és a dir, individus, volen créixer molt més que els altres i no se'n donen compte que això acaba provocant la malaltia de la societat, que és el que tenim
la avui. Que estem visquent a dia
d'avui. Cada vegada hi ha menys gent que acumula més diners que els altres. Per tant, i això té a veure amb l'especulació. Especulació que es crea en bombolles, amb la bolsa. La bolsa, quan va néixer, era molt interessant perquè les empreses es financiaven amb la gent que hi posava diners, no tenien que demanar crèdit, i la bolsa estaria bé si funcionés així, però avui tot és especulació. Gent que compra i ven, ven i compra, no saben ni el que compren ni el que venen, i l'únic que fem és fer créixer una bombolla que esclata, llavors la gent que no hi entén perden els seus
estalvis. En què recomana invertir, Joan Antoni Melé?
Jo recomano invertir sempre amb consciència en projectes i coses que valen la pena pel món. A vegades coses que tenim a prop. Hi ha molts projectes, ara per sort està sortint això del crowdfunding, uh-huh. projectes de gent jove o no tan jove que volen fer coses, no poden anar a demanar un crèdit perquè potser no ho podrien pagar, necessiten capital, i està bé invertir, però entenent i coneixent allò que vols. Pot ser des d'una escola que comença a un projecte d'agricultura orgànica, biodinàmica, una, o sigui, algo que dius, ostres, això és interessant, jo vull que els meus diners ajudin a fer créixer això. I recomano no invertir en allò que no coneixem. La majoria de la gent que ens està escoltant té els diners en fons d'inversió amb empreses que no saben qui són, on estan i què estan fent, probablement moltes vegades invertint en armes, coses que amb consciència mai ho permetríem, però com que no ens enterem, l'únic que volem és quan guanyaré i quan guanyaré... Bueno, a vegades quan em pregunta la gent, quan guanyaré? Dic, depèn, fent què? Per tant, invertim sempre sabent amb què donarem vida i no permetem que els nostres diners financien coses que estan en contra dels nostres valors, que això és el que avui està passant.
Joan Antoni Malé, posem-hi consciència. Moltíssimes gràcies.
Bé, seguirem posant consciència.
Seguirem posant consciència a on invertir els nostres diners. La propera setmana, de què parlarem?
Parlarem de la donació.
La donació.
Com pot canviar el món aquest concepte de donar, que l'han perdut tant de vista, sobretot a les nostres societats més llatines. El món anglosaxó ho coneix millor. Parlarem d'això.
Doncs fins la propera setmana. Moltíssimes gràcies.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Bioconstrucció. Amb Sílvia Ferrer.
Sílvia Ferrer Dalmau, benvinguda una setmana més aquí a casa teva. Com estàs?
Molt contenta de tornar.
De tornar. Avui parlarem ens parlaràs de les radiacions artificials, no? A veure, fes-en 5 cèntims d'aquestes radiacions.
Si te'n recordes, l'altra setmana vam parlar de les radiacions naturals, no? Com el sol, la terra, no? Però avui en dia, no? Al segle XXI, la tecnologia és com el pilar de la nostra societat. I estem rodejats de mòbils, de wifis, d'antenes, no? Al final tenim una contaminació que l'hem aportat nosaltres, no ens ve donada per la natura, i que realment ha arribat a ser el que es diu una contaminació que s'anomena electrosmog. I avui parlarem d'això.
Sí, perquè precisament estem realment envaïts, no?
Sí, no ens adonem i, a veure, no solament cal parlar de la radiació o com contaminació exterior perquè tenim una antena de telefonia mòbil fora, perquè hi ha, sabem, moltes xarxes de telecomunicacions, sinó que moltes vegades també a l'interior de les nostres cases també estan molt contaminades. Un dels principals problemes que trobem en els anàlisis quan fem assessoraments o acompanyaments a famílies i persones és sobretot l'electricitat. Sempre diríem que és un dels pilars i problemes essencials i que veiem amb un 80% de les cases.
Sabem que els mòbils emeten radiacions agreujants moltes vegades en el nostre propi cos i totes aquestes radiacions. Però quines radiacions a l'oient creus que encara no ha pres consciència de que és més malaltisa del que es pugui imaginar?
A veure, evidentment, totes, evidentment, totes, diguéssim, són problemàtiques perquè el nostre cos pensa que fa molts anys que vivim en aquest planeta i tan sols són 100 anys, 150, 200 anys, amb les quals hem començat a treballar amb aquest món elèctric. No? Uh-huh. Les nostres cèl·lules necessiten una readaptació. Val? I llavors, per exemple, no? Tothom pot haver sentit del mòbil, encara que els estudis que hi ha actualment no acaben de deixar molt clar, encara se sap molt científicament que el mòbil pot provocar malalties com el càncer i altres.
Sí.
Però de totes maneres, com aquests estudis que estan avalats per grans empreses o acaben desmentint, crea molta confusió en la nostra societat. Però també tenim, a part, no, problemàtiques derivades, per exemple, de la mala ubicació d'un electrodomèstic. Per exemple, t'explicaria un cas molt concret, no, d'un cas que vam avaluar d'una persona que no dormia bé per les nits. Més aviat, quan llegia a la nit asseguda a la seva,
al seu dormitori,
es trobava que li agafava molt mal de cap. En aquest cas era una persona molt sensible, vam començar a avaluar què podia passar, no ho trobàvem, vam anar a casa del veí. Vam acabar finalitzant anant a casa del veí, una altra finca, això s'ha de fer molt delicadament, i vam descobrir que aquest nano dormia contra el motor de la nevera del veí. En aquest cas és molt fàcil, perquè, clar, penses com pots dir alguna cosa al veí. En aquest cas, simplement per distanciar el llit, uns centímetres, la radiació baixa, perquè això és un comportament que per nosaltres és molt fàcil, no? El tema de distanciar-se del foco és una mesura de prevenció.
Aquí hi ha una eina, podríem dir, no?
Exacte.
Alguna eina més que sentis que és molt important que els nostres oients no perdin.
Mira, sobretot, jo diria, sí, com una eina i un recurs molt fàcil és apagar les wifis, i inclús hi ha gent molt sensible que apaga tot el quadre elèctric de la casa, a excepció de la nevera, que s'ha de quedar funcionant. Però apagar tot el quadre elèctric de la casa, que això actualment hi ha sistemes que ens ho permeten fer de forma més...
Inclús com rellotges, no? Aquests rellotges que poses cada tal hora, està activat i després es desactiva la nit quan estàs dormint.
Això són uns magnetotèrmics que s'utilitzen, que es diuen bioswitches, que es posen en l'entrada del magnetotermi de tota la central de la casa, que automàticament, si estan ben connectats, quan tu te'n vas a dormir i no tens cap aparell connectat al llit, que això és un altre dels recursos necessaris, és que tu pots anar d'anar dormint i tot, automàticament tota l'electricitat del dormitori es desconnecta. Però si necessites aixecar-te per la nit, pots encendre el llum. Vull dir, ell detecta que no hi ha demanda, i llavors, si no detecta la demanda, es desconnecta i dorms en un espai completament, diguéssim, escèptic de radiacions.
Alhora, els nostres oients el que podien fer a casa és posar aquests aparatets, no? Inicialment per començar, per exemple, a la wifi, no?
No és tan fàcil. En aquest cas, per això t'he dit que un dels recursos més fàcils és, a cada vegada que te'n vas a dormir,
desconnectar
el magnetotermi. Al final, un recurs encara, mira, més fàcil, no? Pels oients seria no tenir cap element elèctric a la tauleta de nit. Ni ràdio despertador, sobretot si és digital, el mòbil apagat...
La dels mòbils que s'estan carregant a les tauletes de nit famílies, de les cases. És tremendo.
Ja que vols alguna cosa molt senzilla, et diria de començar per aquí.
Comencem per aquí. Comencem, sisplau, per no carregar els mòbils a la nostra tauleta de nit.
I és una cosa molt fàcil, perquè avui en dia el mòbil té alarmes, que pots posar-ho a un altre punt de la casa i sentir-ho igualment, no?
Posem-hi consciència, Sílvia.
Exacte.
Fins la propera setmana, que parlarem del bioclimatisme, no? Dissenyar segons el clima. Ens ho explicaràs la propera setmana. Molt interessant.
I també molt important.
I molt important. Moltes gràcies.
De res.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Medicina antroposòfica, amb el doctor Camilo Botero.
Estimats oients, continuem el Viure des de l'essència. Ens acompanya novament el doctor del programa, el doctor Camilo Botero. Bienvenido al programa, ¿qué tal?
Gracias, Gloria. Buenos días. Pues muy bien.
Hoy hablaremos, no, parlem del que comentàvem la darrera setmana, no? És aquest eix, aquests quatre pilars vitals per tenir una bona salut.
Una buena salud en la época moderna es un trabajo importante al cual cabe dedicar mucha conciencia y dedicación. Como decíamos la vez pasada, la salud no viene sola, es un jardín que hay que cuidar. ¿Cuáles son los ingredientes principales? Pues el más importante, yo señalaría, que es el ritmo, porque la época moderna se caracteriza por la falta de ritmo. El no parar de las actividades son ininterrumpidas, sin ningún ritmo. Y cuando hablamos de ritmo, lo confundimos con el concepto rutina. No, un ritmo es como tenemos imagen en el mismo organismo. Tenemos organismos del ritmo, que son el corazón y el pulmón, entre otras cosas, que nunca se cansan y nunca paran desde el primer momento de vida hasta el último. Y esto es el único órgano capaz de recorrer esta maratón durante la vida, porque y es en virtud del ritmo que mantienen. Y su pauta rítmica es una actividad de trabajo y una seguida de pausa. Sístole, diástole, inspiración, expiración. Esto es un ritmo en el mundo orgánico. El ritmo, los ritmos del día, los ritmos de la noche, los ritmos de las estaciones. Estos son pautas rítmicas en la naturaleza. En el ser humano también. Es muy importante observar los ritmos del día, las actividades de trabajo, pausa, día, noche, descanso, y no una actividad ininterrumpida. Creo que en la época moderna es el principal factor que entorpece la salud. Es lo más importante a cultivar, las actividades rítmicas, sobre todo en la infancia. También en los adultos y con mayor razón en las personas mayores.
Perdón, doctor, ¿cómo podemos tomar conciencia los adultos de este ritmo?
Este ritmo es organizar en pautas rítmicas el día, periodos de descanso, periodos de actividad o a intensos periodos de actividad por horas, días o semanas, compensarlos con periodos de de descanso proporcionales.
Desde este equilibrio, ¿no?
Desde este equilibrio, y esto se nota muy fácil en el ritmo día-noche, la calidad del sueño, la cantidad de horas del sueño, la preparación para el sueño, conseguir que después de un día agotador haya una noche reparadora. Para una noche reparadora y un sueño con calidad es cuando te levantas con una sensación de haber descansado profundamente y de encarar el día desde una nueva
energía.
Entonces, esto es un sueño que ha sido reparado. Si te levantas con una sensación de haber faltado sueño, pues acumulas este déficit en la reparación y ya es una pérdida del ritmo. Aquí ya se está perdiendo la salud.
La alimentación, otro punto muy importante.
La alimentación, que también nos da pauta rítmica, los tres horarios principales de la alimentación y a veces las comidas intermedias también nos pueden marcar un momento de pausa y de ritmo durante nuestro día. En esos momentos, pues marcar una parada y no hacer, que se dice entre comillas, pues comidas de trabajo que ni comes ni trabajas.
Comidas rápidas.
Comidas rápidas o seguir activo intelectualmente durante las comidas con la televisión, con la radio, con los móviles o con las revistas, sino dedicar un espacio de serenidad a interiorizar ese momento, a introducir este fruto que la tierra nos da como un complemento a nuestro ser, tener una actitud, dijéramos, más anímica, más calórica con respecto.
Y a la vez aquí le podríamos introducir el ingrediente vital, que es el del agradecimiento, ¿no?, cuando estamos comiendo.
Muy importante tener las actitudes, porque muchas actividades cotidianas se realizan de una manera mecánica, automática. Y es en estos espacios, de estas pausas de ritmo, en donde podemos recuperar esta dimensión humanizante de la vida.
Y el último punto, el pilar, este autoconocimiento, doctor.
Habitualmente somos unas personas muy conocidas para las demás personas y muy desconocidos para nosotros mismos.
Exacto.
Esto es un perfil muy típico de nuestro tiempo. Aquí es muy importante abrir estos espacios durante el día o al final del día para estar consigo mismo, para hacer una autoevaluación, una pequeña percepción de qué gusto nos ha dejado el día, las experiencias que hemos cosechado durante ese día, qué debemos mejorar, transformar o simplemente qué debemos dejar de lado, priorizar, no irnos a la noche con todos estos contenidos en un cesto sin reciclar. Y entonces son mochilas que se van aumentando y cargando a lo largo de la vida. Esto también nos rompe la salud.
Unas mochilas que sí nos cuesta a veces poner en orden desde la propia mente, coger un papel y empezar a escribir, ¿no? Probablemente.
Por ejemplo, estar en silencio un simple momento antes de dormir o en las horas de los alimentos, estar en un momento de silencio consigo mismo.
Doctor Camilo Botero, muchísimas gracias por aportarnos toda su sabiduría desde el mundo de la medicina.
Muy bien, Gloria.
Nos vemos la próxima semana.
De acuerdo.
Muchas gracias.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Evolució i consciència amb Antonio Jorge Larruy.
Antonio Jorge Larruy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí con ganas una semana más de compartir estos minutos.
De compartir aquí el Viure des de l'essència. Avui parlarem de la felicitat, no? ¿Busquem realment la felicitat mitjançant l'ordre extern?
Pues lamentablemente sí. Lamentablemente es la situación y claro, esto es un imposible. Es un imposible. Porque lo que se es no se puede tener. Y este es el gran problema de la felicidad. Y de otras muchas cosas, pero la felicidad en particular. Nosotros pretendemos tener felicidad, ¿eh?, porque la asociamos a unas condiciones, así nos han educado, ¿eh? El último día, la última semana, ¿verdad?, hablábamos de las programaciones inconscientes. Pues sí, efectivamente nos han programado a creer que la felicidad depende de unas condiciones o circunstancias determinadas, cuando originariamente el niño vive, ¿eh?, y cualquier ser vivo vive instalado en una plenitud o felicidad natural, porque la propia vida es felicidad. Este para mí, Gloria, es el asunto capital. Llegar a asumir esto es maravilloso. Es llegar a liberar la felicidad o plenitud de cualquier condición o circunstancia. Es el estado natural de la vida. Yo siempre pongo un ejemplo que parece tonto, pero es muy evidente. Si nosotros vamos al bosque o a la naturaleza, vayamos el día que vayamos, vayamos la hora que vayamos. Tú entras en el bosque y hay plenitud, hay gozo, hay felicidad. No dices, un día entras en el bosque y dices, hostia, qué mal rollo, ¿verdad? Oye, uf, que hay un bajón. Es que, ¿cómo está? Está apagado.
La energía siempre está estable.
Esta energía está estable y la plenitud inherente a esta energía, porque esta energía es plena, lo llena todo. Felicidad es ese sentido de sentirse colmado. Felicidad es cuando te sientes colmado, lleno. Esto es inherente a la vida. El problema nuestro es que nos han hecho asociar la felicidad a unas condiciones o circunstancias determinadas.
També podríem trasladar-ho a un bebé, ¿no? Realment és plenitud absoluta.
Total, total, total. Hasta que se empieza el proceso de socialización, es que claramente se señala por qué nos alejamos de la felicidad. Porque el niño los primeros meses, los primeros años, vive muy conectado con esa felicidad. No necesita que un bebé está en la cuna, fíjate lo que es el tema. Un bebé está en la cuna, que sus condiciones, digamos, serían las más opuestas a la felicidad, porque son las mismas que vive, digamos, la persona que está en una fase terminal, le tienen que dar de comer, se lo hace todo encima, no se puede mover, etcétera, etcétera. Es tal la felicidad que el niño vive, que la irradia. Y todos sabemos lo que es un recién nacido o un niño pequeñito, cómo irradia felicidad y alegría y energía a su alrededor y paz. Es decir, que se vive. El problema es esta equivocación que hace que la felicidad la convertamos, la asociemos a unas condiciones y que yo crea que tener esas condiciones es sinónimo de felicidad. Esto lleva a una frustración permanente. Cuando yo proyecto, y aquí es una cosa importantísima a entender, cuando nos hacen proyectar la felicidad en unas circunstancias, es entonces cuando creamos la infelicidad.
Aquests quadres, que podem dir uns quadres, els quadres de depressió i d'angoixa, tenen una relació directa amb aquest benestar que comentes, no? De que la societat necessitem tenir certes coses per ser feliços. O sigui, això el que ha generat és més quadres de depressió,
claro,
més situacions...
Claro, claro. D'entrada genera la infelicidad. Porque si tú dices, mira, para mí la felicidad, que es lo que nos vende la sociedad, es pues lo que sea, pues la imagen de una familia estupenda, la imagen de tener, por ejemplo, con la pareja, la imagen de tener pareja, todo esto de tener un trabajo bueno. Entonces, claro, la gente asocia felicidad a eso porque se nos educa a eso. Claro, cuando eso no está, pues
son
automáticamente infelicidad. Si eso, no solo que no esté, sino que uno ve que se le va a ir para siempre, entra en depresión, que es el total impedimento, alejamiento a vivir a lo que eres. Entonces, yo en relación a la felicidad soy muy partidario de ir viendo que la felicidad, más que ese tener, la primera aproximación es un sentir. Es decir, yo soy muy partidario que las personas, en los momentos en los que perciben una felicidad, aunque sea estimulada por una circunstancia, me es igual, se ocupen de sentir esa felicidad. Y pasemos del tener felicidad al sentir felicidad.
I podríem dir, Antonio Jorge, que quan sentim aquesta felicitat i la intentem tenir en el nostre cos per poder-la projectar en un altre moment.
Exactament.
O sigui, saber-la detectar. Exactament. Perquè si no se'ns escapen moltíssimes coses, no?
Exactament.
Aleshores, en vez d'anar des del tenir, vaig des del sentir.
Exactament.
I quan estic en un estat de sentir, de plenitud, voler-lo retenir per dir això...
No és retener...
No, però per, em refereixo per poder-lo detectar en un altre moment,
sí,
determinat, o anar-lo a cercar,
sí,
podríem
dir. Però fíjate,
dir.
Exacto, no, está perfecto lo que dices, Gloria. Lo único que yo añadiría es una noción. Que ese sentir se convierta en un ser. Porque lo que estabiliza el sentir es el ser. Un sentimiento es como todo, viene y se va. Lo que se es, se es. Entonces, cuando uno esa felicidad la siente, pero reconoce que esa felicidad que uno siente está surgiendo de dentro, y ese dentro es nuestro propio ser, entonces cuando empezamos a hacer vivir esa felicidad con independencia de la circunstancia, entonces no soy un agente pasivo, sino que soy un agente activo de felicidad. Yo soy muy partidario de que las personas ejerciten su capacidad de ser felices.
Doncs exercitem aquesta capacitat. Anem des del sentir, des del ser. Moltíssimes gràcies, Antonio Jorge.
A ti.
Fins la propera setmana.
La setmana que viene.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
I això és tot per avui, estimats oients. La propera setmana més aquí a Ràdio Estel. Gràcies, Toni Huguet, una servidora, Glòria Montasell. Els esperem cada dijous a les 5 de la tarda. Que tinguin una bona setmana.
Ràdio Estel. Na-ra-ra-ra-ra, na-ra-ra-ra-ray. que el cel està molt trist. No para de plorar, com si fos un nen petit, però l'aigua que cau és transparent. Llàgrimes dolces per un record etern. Fotos de fa uns anys se'm fan els ulls petits. Cada cop que miro el mar se'm fan els ulls petits. Quan intento escoltar llac i per munts tot ets tu. Seràs sempre tu.
Primer parlaré de tu, després parlaré de mi.
A Ràdio Estel posem música als teus dies, als teus minuts i als teus instants.
Més enllà dels oceans, més enllà del crit del mar.
Cada moment, cada escena i cada instant necessiten la seva banda sonora. I a Ràdio Estel la tenim.
No somiem passats, com pensant portar.
Perquè els teus records i els teus instants es mereixen banda sonora.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.